Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimecres, dia 4 de setembre, i obrim destacant que dels tres aspirants que van aprovar les proves del concurs oposició per formar part de la borsa de treball d'agents de policia local aquí a Balaguer, només un es podria incorporar al cos. Si finalment això és així, la Paeria convocarà un nou concurs per intentar tenir més agents, ja que, segons la Paeria en cap Lorena González, és una necessitat per la ciutat. D'altra banda, relacionat amb la urbana, de seguida també expliquem que concretament han baixat a Balaguer els conductors que han donat positiu per alcoholèmia i per altres tipus de drogues en els controls realitzats aquest estiu per la policia local. En el camp de la seguretat ciutadana destaca el dispositiu Taser intervingut a un jove, així com diferents navalles i objectes contundents. També han estat nombroses les confiscacions de droga. Ampliem de seguida aquestes dues notícies, però també en l'informatiu d'avui els n'expliquem d'altres. Les avancem ara, la major part d'elles en titulars. També avui parlarem dels actes de la Diada Nacional de Catalunya aquí a la ciutat de Balaguer, previstos aquí a Balaguer. S'han presentat aquest dimecres. La capital de la Noguera celebrarà l'acte institucional de la Diada el dia 10 de setembre, el dimarts 10, a l'Església de Santa Maria, a partir de 8:45 del vespre, i el dia 11 tindrà lloc una ofrena floral al Monument de l'Escull a les 12 del migdia. A nivell comarcal, Torlameu ultima la construcció de la seva pista de pàdel municipal i durant l'estiu també cal destacar que s'han fet les tasques de condicionament de la primera fase dels vestidors del poliesportiu. Pel que fa a la pista de pàdel, s'ha fet ja el formigonat de la base i si les condicions meteorològiques ho permeten, l'Ajuntament preveu posar-la en funcionament la setmana que ve. A nivell agrari, avui destacarem que la Llotja de Reus defensa que no fixa els preus dels fruits secs i que només informa de les operacions comercials. L'ENS preveu marcar les cotitzacions de l'avellana la setmana que ve pel retard patit en la campanya. Bellcaire d'Urgell celebrarà aquest proper cap de setmana la seva festa major. Donarem també detalls en l'informatiu d'avui. Hi haurà balls, concerts, sessions de DJs i també la cursa de la tartana o el sopar de cassoles. Abans dels esports, destacarem també que el Festival Sons a la Natura tanca el seu cicle de concerts aquest dissabte amb el recital de The Cools en el mar de la Cova Gran de Santa Linya. Pel que fa als esports, avui abordarem els següents continguts.
L'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer ha presentat aquest dimecres la Tres Ermites, una marxa no competitiva BTT i Gravel que el diumenge 22 d'octubre recorrerà les ermites de Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi amb tres ascensos a més cronometrats. Una prova que aquest any intentarà incrementar el nombre de participants. I també explicarem que el Club Petit Hermens organitza diverses jornades de portes obertes durant aquest mes de setembre per a tots aquells infants interessats en aprendre a patinar.
Dels tres aspirants que van aprovar les proves del concurs oposició per formar part de la borsa de treball d'agents de policia local de Balaguer, només un es podria incorporar al cos. Si finalment això és així, la Paeria convocarà un nou concurs per intentar tenir més agents, ja que, segons la Paeria en cap, és una necessitat per la ciutat.
Dels tres aspirants que van aprovar les proves del concurs oposició per formar part de la borsa de treball d'agents de policia local de Balaguer, només un es podria incorporar al cos. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer la Paeria en cap Lorena González, que diu que es van inscriure al concurs un total de 22 persones, de les quals només 12 es van presentar les proves. D'aquestes, 7 van passar la primera fase i finalment només 3 van aprovar. Segons ha apuntat la Paeria en cap, però, d'aquestes 3 sembla ser que només un entraria a formar part del cos.
A la borsa d'agents que es va treure per poder tenir agents el més aviat possible es van presentar 22 candidatures a la plaça. D'aquestes, el dia de l'examen, es van presentar 12. D'aquests 12 van passar 7 la primera fase i finalment han quedat 3. D'aquests 3, ara estem en la fase administrativa de publicar els resultats. I seran aquestes persones les que hauran de dir, tindran un plaç de 10 dies, si agafen o no agafen, no? Si volen o no volen accedir a aquest lloc, a aquesta plaça, a aquesta borsa, i de moment estem en aquest impàs. De moment, tot i així, de manera parlant directament amb els nostres, amb el nostre cos de la Guàrdia Urbana, amb els, vam parlar que almenys sí que hi ha un que estaria interessat en venir, però hi ha un parell, o sigui, els altres dos, que possiblement no acabaran venint, tot i així tenim encara l'esperança de que quan rebin la notificació acabin dient si venen o no venen, no? Però ara de moment sabem que un el tindrem.
Si finalment això és així, la Paera en Cap ha explicat que convocaran una nova borsa per intentar tenir més agents, ja que és una necessitat per a la ciutat.
Ens hauria agradat que hi hagués molta més gent, no?, que hagués quedat en aquesta borsa, perquè tenim una gran necessitat d'agents. També val a dir que tornarem a treure el més aviat possible una nova borsa, més, potser amb més informació, potser amb una altra data, potser la gent sigui més proactiva o no ho sé, però sí que no podem deixar d'intentar tenir més agents de la Guàrdia Urbana, perquè realment és una necessitat també per la ciutat. Si només ens queda una borsa d'un, el més òptim és tornar a treure, perquè potser hi haurà gent que es podrà tornar a presentar, potser s'haurà presentat gent que potser estava bé de vacances i no va poder en el seu dia, per tant hem de tornar a intentar-ho, no? Perquè si hi havia 22 i només s'han presentat 12, segurament que hi haurà ara al setembre que tot s'active de nou, no? Jo entenc que si ho traiem ara de cara al setembre o octubre hi haurà més gent, podem arribar potser a més gent i potser, si tenim sort, que puguem tenir una borsa d'agents més extensa que la que ha sortit ara.
L'objectiu de la borsa d'agents és mantenir l'estructura del cos de la Guàrdia Urbana i poder disposar també de més efectius per tal de solucionar així determinades situacions que es generen per manca de plantilla.
El principal objectiu de la borsa d'agents és mantenir el nombre d'agents i intentar anar cada vegada més. Com? Evidentment, una borsa sempre pot ser per fer suplències, per vacances, per baixes, pel que sigui, però també és veritat que ara mateix estem amb els processos d'estabilització, hi haurà agents que passaran a ser caporals i que deixaran lliure la seva plaça d'agent, per tant es podrà cobrir de forma interina, doncs també tindràs una borsa on anar a buscar, i per tant, i d'aquí als propers anys anirem tenint moviment en aquest sentit, no? I cada vegada que quedarà una plaça, diguéssim, d'agent lliure, podrà fer-se de forma interina fins que surti la seva plaça de la convocatòria i la cobertura definitiva. Per tant, el fet de tenir una borsa d'agents t'ha d'ajudar a mantenir l'estructura de la teva Guàrdia Urbana, no? I això és el que volem per intentar que no vagi a menys, perquè cada vegada costa més, no? Fer aquests horaris amb la gent que són i demés. Per tant, quan més gent puguem tenir per tocar la porta, si convé, doncs segur que va millor per Balaguer.
En un altre ordre de coses, Lorena González s'ha pronunciat sobre l'apunyalament que hi va haver dissabte a la matinada a la ciutat de Balaguer. La Paera en Cap ha volgut deixar molt clar que el tema de la seguretat ciutadana és competència dels Mossos d'Esquadra. Ha dit també que cal fer molta feina per evitar aquestes situacions i s'ha mostrat preocupada perquè cada vegada hi ha més gent que porta armes blanques.
Fiquem les coses sobre la taula i sapiguem qui toca què. Tothom fa de tot, però al final el que és encarregat d'una competència, doncs evidentment és el que passa davant, no? I en aquest sentit és un cas que Guàrdia Urbana m'informa a mi, tot i que no va ser present ni va ser allà el que va fer la feina, perquè va ser Mossos d'Esquadra, no? Amb aquest apunyalament que hi va haver. Aquí sí que és important saber que sobretot estarem molt més, anirem molt més al moll de l'os si anem a tocar el cos que toqui, en el sentit, no? Vull dir que aquí va anar Mossos d'Esquadra, va fer aquesta actuació, malauradament la segona, no?, el que va d'aquest any a nivell d'apunyalaments, i realment hem de fer, doncs, molta feina en aquest sentit. Esperem que també quan hi hagi el tema de càmeres de seguretat puguem ajudar a dissuadir, o si més no, a controlar una mica més l'espai urbà, per a que a poc vagin descendent, no? O sigui, acabant amb aquest assumpte. També em preocupa personalment, doncs, que hi hagi gent que vagi amb armes blanques, no? Que cada vegada més sembla que hi va gent amb arma blanca, perquè, bueno, no sé, jo no vaig normalment amb ganivets, ni molt menys, i tampoc no vull alarmar a la gent, ni molt menys, que no vol dir que tothom hi vagi, eh? Però sí que és veritat que preocupa, no?, que cada vegada que passa alguna cosa així és perquè porten aquest tipus d'armes i, evidentment, s'hi ha de fer més força en aquest sentit.
Actualment, el cos de la policia local de Balaguer té 16 efectius, entre els quals hi ha el caporal i dos agents que es troben en el que s'anomena segona activitat, és a dir, que no patrullen pel carrer.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la Guàrdia Urbana, perquè ha fet balanç de les actuacions dutes a terme durant aquest estiu. Durant l'estiu, la Guàrdia Urbana de Balaguer ha realitzat diverses campanyes de control pel que fa al consum de drogues i alcohol al volant, coincidint amb els caps de setmana i, sobretot, controlant el retorn al municipi de conductors provenients de les festes majors. Aquest any, tot i que el darrer mes hi ha hagut 6 conductors imputats penalment per conduir excedint les taxes permeses, hi ha hagut una davallada significativa dels conductors que han donat positiu per alcoholèmia, així com també els que conduïen havent consumit algun tipus de drogues.
A mode d'exemple, per la festa de la Transegre, només un conductor va donar positiu en el control d'alcohol i un altre en el de drogues, el que demostra un canvi en la tendència i els hàbits dels conductors, ja que es va constatar que molt jovent va venir a Balaguer amb transport públic. Segons la Guàrdia Urbana, això també és el reflex que també hi ha una major conscienciació dels conductors pel que fa al consum de drogues i alcohol al volant. En el camp de la seguretat ciutadana també han hagut actuacions a destacar, com el dispositiu Taser intervingut a un jove, així com diferents navalles i objectes contundents. També han estat nombroses les confiscacions de droga, principalment marihuana, superant fins i tot les de l'estiu passat. Malgrat totes aquestes actuacions, és el cos reconeixent que en alguns moments, per circumstàncies de personal, hi ha hagut poca presència d'agents al carrer. És per això que el passat mes de juliol es va obrir aquest procediment per cobrir les vacants de forma interina i està previst que els agents contractats interinament s'incorporin durant la segona setmana de setembre. A més, està previst que es torni a obrir una nova convocatòria per crear com a mínim una borsa d'interins per potenciar el servei i que ajudi a cobrir futures baixes.
I no deixem Balaguer, canviem però de registre. Parlem ara d'actes culturals. Balaguer celebrarà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya el dimarts 10 de setembre a 8:45 del vespre a l'Església de Santa Maria. En el marc del mateix es commemorarà el 125è aniversari del naixement de Joan Sauret, així com els 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic i els 50 anys del naixement de Guillem Agulló. La commemoració de tots ells comptarà amb la col·laboració de la companyia La Pertinent i també de la companyia La Xemeneia i de l'Escola Municipal de Música. Així ho ha explicat aquest dimecres durant l'acte de presentació dels actes de la Diada el director de l'Escola Municipal de Dansa, Albert Bonet.
Per al Guillem Agulló s'ha preparat un seguit de textos del llibre Guillem de la Núria Cadenes, que el Jesús Agelet de la companyia La Pertinent els recitarà. Després, pel Salvador Puig Antic, a través d'una coreografia de La Xemeneia i la música de l'Escola de Música, el que fem és recitar la cançó que en el seu moment Joan Isaac va dedicar a Margalida, que era la companya de Salvador Puig Antic. I a més per a Joan Sauret, el Jesús Agelet també, amb el Francesc Vilalta, el que fan és també un seguit de textos del llibre Bellviure del Joan Sauret.
Al finalitzar l'acte es farà una ballada de sardanes a la plaça Cecília de Comenges amb la cobla 11 de setembre. Aquesta és una de les novetats de la Diada d'enguany aquí a Balaguer, segons ha manifestat la paera de cultura Mari Carme Puigpelat, que ha recordat que la ballada es feia tradicionalment el dia de la Diada a la tarda.
Es continua fent a Santa Maria, 8:45 del vespre, però l'acte de la sardana que es feia el dia 11 a la plaça a la tarda, doncs l'hem passat després d'aquest acte institucional que es farà a Santa Maria, 8:45 del vespre. Es farà allà la ballada de sardanes, on i tot, naturalment, sou tots convidats. I el dia 11, quan se feia la sardana a la tarda, doncs s'ha passat a fer un acte institucional a l'Escull, on totes les associacions, entitats o partits que hi vulguin col·laborar, es farà una ofrena amb un ram de flors, un homenatge, doncs, el que és l'11 de setembre.
Precisament l'ofrena floral del dia 11 de setembre al monument dedicat a la unitat de la llengua, l'anomenat Escull, és una altra de les novetats de la Diada d'enguany aquí a la ciutat de Balaguer, una ofrena que es farà a les 12 del migdia. Des de la paeria, d'altra banda, fan una crida perquè la ciutadania participi en els dos esdeveniments, especialment però en el del dia 11, jornada en què s'han convidat totes les associacions de la capital, segons ha explicat la paera en cap Lorena González.
amb aquesta doble activitat, no, del dia 10 i el dia 11, que també té una característica diferent, perquè el dia 10 és potser l'acte més institucional, però el dia 11 potser és l'acte més local, que és on volem que participin tots els balaguerins i balaguerines, no? Potser l'acte institucional també, però està molt més encarat i potser no tothom se sent cridat, tot i que fem aquesta crida que tothom hi participi, però sí que volem que el dia 11 sigui com molt més, un acte molt més popular i d'homenatge a la nostra llengua i a la nostra diada de Catalunya.
Pel que fa a les persones que, com dèiem, es recordaran en la diada d'enguany, Guillem Agulló va ser el jove valencià militant de moviments d'esquerres i antifeixistes assassinat per motius polítics l'any 93 per part d'un grup de joves que formaven part d'un grup d'extrema dreta. Salvador Puig Antich va ser un anarquista i antifeixista català molt actiu en la lluita per l'alliberament de la classe obrera, actiu durant els anys 60 i començaments dels 70. Puig Antich va ser condemnat per un tribunal militar com a responsable de la mort del subinspector Francisco Anguas i va morir executat al Garrotville el març de l'any 74 a l'edat de 25 anys. Finalment, Joan Sauret, nascut a Balaguer l'any 1899, va emigrar de ben jove a Buenos Aires, on va iniciar la seva carrera periodística a través de la revista Resorgiment. Va tenir també un sòlid compromís polític amb el catalanisme republicà i quan tenia 20 anys va tornar a Balaguer, on va obrir una impremta i va crear la revista Pla i Muntanya. Sauret va ser estret col·laborador de Josep Tarradellas, el que va succeir al capdavant del partit des de l'any 1954 fins al 1976. L'any 83 va tornar a Balaguer, on va morir dos anys després. Destacar també que, com ja s'han anat fent en els darrers anys, els actes de la diada aquí a Balaguer comptaran amb una fila zero per a les persones amb mobilitat reduïda i llengua de signes per interpretar el que es va dient. I a nivell comarcal, avui anem fins a Torrelameu. L'Ajuntament d'aquest municipi ultima la construcció de la seva pista de pàdel municipal.
Durant l'estiu s'han fet les tasques d'aplanament dels terrenys i el formigonat de la base de la pista i, si les condicions meteorològiques ho permeten, l'Ajuntament preveu posar-la en funcionament la setmana que ve. D'altra banda, a mitjans d'agost van finalitzar les obres de la primera fase dels vestidors del poliesportiu municipal, segons ha explicat a Ràdio Balaguer l'alcalde del municipi, Carles Comes.
Vam acabar a meitat d'agost amb el que era doncs, la primera fase dels vestidors. No teníem vestidors de Torrelameu a la pista poliesportiva i vam fer, gràcies a un PUS, ens van subvençar 120.000 euros més uns 55.000 nostres. I llavors hem acabat tota la primera fase, és a dir, tota l'estructura, deixar tota l'aigua preparada, amb la claveguera, bueno, tot preparat doncs, perquè l'any que ve ens hem de gastar 30.000 euros més doncs, acabant el que és la monocapa de fora i les rajoles de dins i el mobiliari, que és el que ens fa, és el que ens falta ara. I amb aquestes, doncs, bé, amb la zona esportiva, que cada vegada anem amoldant una mica més, no? Ja tenim una pista de skate, ara hem fet la pista de pàdel, que si tot va bé no passa res, però si demà també ens ho permet, entre demà, dijous i divendres, tindria que estar muntada. També ens faltava formigonar entre la pista de pàdel i la pista de skate, doncs tot de... teníem terra i pedres i, bueno, vam poder trobar doncs, una mica de rascadines per aquí i per allà i acabar el que és el tot el formigó, tant d'un costat com d'un altre, així ja quedava, doncs, tota una gran peça que més o menys que deu de ser com a dos àrees grans de futbol, no?, i ens queda tot bé i que la gent, doncs, ja no... Si un vol anar a passejar, doncs, pot anar tranquil·lament a passejar i no és allò que passejaves i hi havia pedres per tot arreu, no?, o terra. I així ja ho deixem ja tot arreglat i tot bé.
La intenció de l'Ajuntament és poder cobrir en un futur la pista poliesportiva. Carles Comes, però, es mostra molt satisfet per l'inici ara del condicionament dels vestidors, molt necessaris per la gran quantitat de persones que practiquen l'esport al municipi i que amb tota probabilitat es podran posar en funcionament l'any que ve.
Sí, més o menys el que volíem, no? I ens faltarà allò fer la carta als Reis, no? Cobertar un dia la pista, no? Que això ja són paraules majors, però a la fi el cantant és el que volem, perquè estem limitats, doncs, per la meva, des que vam entrar, doncs, només tenim la sala de ball i tampoc no és gaire gran, i la pista, doncs, és una pista petiteta, i a part, doncs, bueno, per diferents motius està judicialitzada, vam acabar, doncs, els judicis, doncs, que hi havia, i ara hem pogut tirar tot endavant, i el que volem, si és una zona esportiva, doncs, que la gent, doncs, pugui anar a jugar un dia en les taules aquestes, doncs, a fora de tenis taula o amb el pàdel o l'esquate, on a jugar doncs, a bàsquet, on a jugar a futbol sala, però per fer tot això també necessitem vestidors, perquè el problema que tenim és que inclús la pròpia escola, quan va doncs, a fer les activitats esportives a la pista, no tenien on canviar-se, i que els vestidors són necessaris, sense vestidors tampoc no podràs el dia demà fer algun esport més, no? I és el que ja volíem tindre la primera fase tot acabada, que és la que costa més. L'altra, doncs, bueno, ja ho anirem fent poc a poc, però la qüestió que abans d'acabar l'any 25 tot estigui dat i venit.
La pista de pàdel podrà ser utilitzada pels veïns, però també per la gent de fora, que només caldrà que es descarreguin una aplicació i pagar el preu corresponent. El cost de la pista i la seva habilitació i muntatge ha estat de prop de 40.000 euros, un 70% dels quals els finançarà la Diputació i la resta seran amb fons propis. Pel que fa als vestidors, s'han finançat amb un puosc de 120.000 euros més 55.000 que ha aportat l'Ajuntament.
I en l'àmbit agrari, la Llotja de Reus ha defensat que des de l'organisme no fixen les cotitzacions, sinó que només informen dels preus establerts pels operadors d'aquest mercat. En un comunicat han explicat que els tècnics de la Llotja reben la informació i que apliquen el procediment reglamentari a través del qual traslladen el preu mínim de referència. Ho han fet després que Unió de Pagesos denunciés que els operadors de la Llotja de Reus pacten els preus del mercat de la fruita seca i ho fan a la baixa. En aquest sentit, des del sindicat agrari parlaven d'opacitat i el passat dilluns van declinar també assistir a la reunió amb els membres de la Llotja per segon any consecutiu, tot reclamant una figura legal que s'encarregui de recollir les operacions comercials per tal que amb aquestes es faci una mitjana per establir els preus. La taula de preus de l'Avellana va decidir dilluns no fer públiques les cotitzacions fins a la pròxima setmana, ja que la campanya ha patit un retard d'un parell de setmanes. També s'han mostrat preocupats per la competència del Garrofí del Marroc, pel fet que no ha de passar els controls exigits per Europa. I obrim ara el bloc més lúdic de l'informatiu d'aquest dimecres i anem fins a Bellcaire, municipi que celebrarà el proper cap de setmana la seva festa major. Ho farà amb balls, concerts i sessions de DJs per al jovent, així com també amb altres actes socials, com per exemple la cursa de la tartana o el sopar de cassoles.
Els actes començaran el divendres a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició de pintures a l'oli d'Antonio Ruiz a la sala d'exposicions de l'Ajuntament. A partir de 6:45, la plaça Mercat acollirà la concentració i la posterior sortida de la tradicional cursa de la tartana. La jornada es tancarà amb la nit jove. A partir de 12:45, a la pista descoberta del camp d'esports, on els assistents podran gaudir de la música dels DJs Santi Roig, Moncho, Tai de León i Múnich. El dissabte, dia 7 de setembre, començarà amb el torneig local de partides ràpides d'escacs al bar de les piscines de 10 a 1. A la tarda, els més petits podran gaudir d'una festa de l'escuma de colors a la plaça del Mercat. A les 7, al tardeig, a la plaça oferirà música, vins i gastronomia per a tots els públics. I el dia de dissabte, o sigui aquesta jornada, culminarà amb el tradicional sopar de cassoles de Bellcaire que es fa al poliesportiu. Serà a partir de 9:45. Seguidament, una altra nit jove a la pista descoberta del camp d'esports amb l'actuació de Hotel Cochambre i els DJs Jordi Laro i Roigi. Pel que fa a la programació de diumenge, les celebracions començaran a les 12 amb una missa cantada per les corals Flor de Lli de Linyola, Espigador de Bellvís i Bellcant de Bellcaire. Després de la missa es podrà gaudir d'un vermut de festa major al bar de les piscines que amenitzarà el grup Claquera. A partir de les 7 de la tarda, el poliesportiu municipal serà l'escenari d'un concert i d'un ball de tarda amb l'orquestra Niu Marabú i la jornada es clourà amb un espectacular castell de focs a les 10 de la nit a la pista descoberta. Ja, finalment, dilluns 9 de setembre, la Festa Major es tancarà amb una caminada popular i una matinal de parc infantil inflable al poliesportiu municipal.
I abans de la secció esportiva, parlem del Festival Sons a la Natura, perquè tanca el seu cicle de concerts aquest dissabte amb el recital de The Cools en el marc de la Cova Gran de Santa Linya. The Cools és una banda barcelonina formada per Jordi James com a cantant, Alberto de Ros a la guitarra, David Merino al baix, Kenneth Albert a la bateria i Albert Calduc al piano i guitarra. El grup arrenca el 2013 com un duet acústic de country, però amb els anys van agafant components i maduresa fins a publicar el seu primer disc l'any 2019. El concert a la Cova Gran serà gratuït, com la resta dels que han format el cicle Sons a la Natura. Començarà a les 9 del vespre i comptarà amb servei de bar per sopar d'entrepà. I dit això, en donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Per segon any consecutiu, des de l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer s'ha organitzat la prova esportiva de BTT Tres Ermites, que tindrà lloc el diumenge 20 d'octubre i que ha estat presentada aquest dimecres per la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la paera d'esports Laia Vilardell i el tècnic d'esports Albert Marbà. Com en l'edició de l'any passat, aquesta prova tindrà un recorregut que circularà per les principals ermites de la comarca. Són la de Cérvoles, situada al terme municipal 2 de Balaguer, la de la Mare de Déu de Montalegre, a Vilanova de la Sal i que pertany al terme de les Avellanes i Santa Linya, i l'ermita de Sant Jordi, del terme municipal de Camarasa. Les tres ermites parteix de l'Ermitanyos, una prova de BTT que tenia un gran èxit i que no va poder arribar a la 25a edició a causa de la pandèmia. Per aquest motiu es va decidir prendre en el relleu i organitzar una prova que recuperés el format d'aquesta mítica prova esportiva. En aquest sentit, la principal voluntat de l'organització és fomentar la participació i que sigui una jornada festiva i d'esport al medi natural. Així doncs, les persones participants han d'escollir un dels tres recorreguts. De fet, també podran arribar a discriminar-lo segons avanci la jornada, ja sigui després de la primera ermita o després de les dues primeres, o bé completant el circuit sencer de les tres ermites amb un desnivell acumulat de gairebé 2.200 metres i un recorregut de 90 quilòmetres. La voluntat de l'organització i de tots els promotors i col·laboradors és consolidar l'esdeveniment al calendari anual de proves significatives a nivell comarcal, també a nivell territorial, ja que és l'última prova del calendari de la Federació Catalana de Ciclisme. En aquest sentit, el límit de participants s'ha previst incrementar aquest any des dels 300 fins als 500 ciclistes, tal com ha explicat la paera d'esports Laia Vilardell durant la presentació.
Una prova esportiva que és un èxit gràcies a la gran feina que durant molts anys s'ha anat fent. La principal novetat d'enguany és que han passat de 300 a 500 el límit de participació, bàsicament per l'èxit que vam tenir l'any passat, i animar a tothom a que participi, a gaudir del nostre entorn, demanar que la gent vingui a participar, ja que hi ha molts nivells, no només ha de ser un nivell molt exigent, cadascú pot fer el nivell que ell està preparat i res més, a disfrutar del dia.
El tècnic d'esports, Albert Marbà, ha dit que aquest any preveuen algunes millores respecte a l'edició de l'any passat, fetes gràcies als suggeriments dels participants. Un exemple són els avituallaments, motiu pel qual es demana al moment de la inscripció una mica de previsió sobre el nombre d'ermites que intentarà fer cada participant.
Som conscients que l'any passat van tindre algunes mancances. Els participants així ens ho van fer saber, principalment a nivell d'avituallament, que és una de les altres coses que hem arribat a valdre aquest any i a valorar aquest any de poder tindre el full d'inscripció, quines són les ermites que faran aquests participants, doncs, perquè així nosaltres també a nivell de bagatge i a nivell de poder fer una mica més de logística als preparatius, doncs, ho tinguem molt més fàcil.
En l'esdeveniment també hi col·laboren el Centre d'Activitats de Muntanya de Balaguer i Pedala.cat, així com els ajuntaments de Camarasa, les Avellanes, Os de Balaguer i Castelló de Farfanya i també la Diputació de Lleida. En aquest sentit, la Bossa del Corredor serà una representació del comerç i el producte local de tots aquests municipis.
El que intentem és que no sigui una prova simple i senzillament de Balaguer. Evidentment, a nivell logístic, la sortida i l'arribada ens va molt bé, però també l'any passat ja ens vam presentar cada una d'aquestes poblacions perquè volíem una miqueta també de vendre el producte local. I el que és la Bossa del Corredor, ja sortim de la típica samarreta, ja sortim de la típica, del típic parabén o d'algun obsequi així més material, i el que anem és a fer una mica de l'obsequi de productes locals de cada una d'aquestes poblacions. A més, els participants l'any passat els hi va encantar, són productes molt bons, molt elaborats, de comerços petits, i que doncs, bueno, mantindrem aquesta ideologia de cara fins i tot aquest any.
La Tres Ermites també comptarà amb la presència de l'equip educatiu del mòdul de grau mitjà d'activitats físico-esportives al medi natural de l'Institut Almatà de Balaguer. I parlem tot seguit del Club Patí Térmens, perquè aquest mes de setembre celebra uns dies de portes obertes per tal que els infants d'aquesta vila, però també de la comarca i altres llocs de proximitat que estiguin interessats o interessades en practicar el patinatge, puguin provar-lo sense compromís. Les jornades es realitzaran els dies 6, 9, 20, 23 i 27 en horari de tarda, des de 4:45 fins a 6:45. Els interessats en assistir-hi poden contactar amb el Club Patí de Térmens al seu perfil a la xarxa social Instagram, que és cptermens, per correu a cptermens@gmail.com o bé per telèfon trucant al 630 66 54 90.
I abans de posar el punt i final a l'informatiu de Ràdio Balaguer, fem com sempre una mirada a les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que la paeria aplicarà, la paeria de Lleida en aquest cas, aplicarà, diu, una gran pujada a la taxa de la brossa que repartirà en 2 anys. També destaca que la presó de Lleida destina a la cuina un reu condemnat per assassinat i parla també de 7 pobles i de camps negats per la tempesta que hi va haver ahir a la província de Lleida, de 7 pobles que es van quedar sense llum. Es tracta de municipis del Segrià i la Noguera afectats per un llamp. Diu també que la Urbana deté 23 reincidents en 15 dies i només un va a presó, la Urbana en aquest cas de la ciutat de Lleida. El diari La Mañana, per la seva banda, destaca com a principal titular que Lleida suma 601 aturats a l'agost pel final de la campanya turística. Diu també que la pluja ja desplaça els darrers dies d'estiu i que la Urbana de Lleida fa 32 detencions en 15 dies. Una de les fotografies de portada està dedicada a les noves delegades de la Generalitat a Lleida i al Pirineu, Núria Gil i Sílvia Romero, respectivament. I finalment repassem la portada del diari El Punt Avui, que aquest dimecres titula Nou curs, vells reptes. La prohibició dels mòbils i el canvi polític en una conselleria que haurà d'entomar la millora del sistema educatiu, diu, marquen l'inici del curs escolar. També destaca que Barcelona obre un espai per atendre infants maltractats per famílies i que el govern de Salvador Illa va per feina amb l'aeroport. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dimecres 4 de setembre, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.